Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La senyora dels llibres. La meva família i jo vivim molt amunt, dalt de tot, de la muntanya. Casa meva està tan en l'aire que gairebé mai no veiem ningú. Bé, tret dels falcons que volen pel cel i les bestioles que s'amaguen als arbres. Jo em dic Cal, i no sóc el germà gran, però tampoc el petit. Això sí, sóc el noi més gran de la família. Per això, ja ajudo el papa amb l'arada i si alguna ovella es perd, la surto a buscar. I també se porta la vaca a casa al vespre. Això que faig sí que és ajudar, i no pas el que fa la meva germana l'Arc. Que si la mama li deixés, no faria altra cosa que estar amb el nas ficat en un llibre, des que surt el sol fins que es fa fosc. El papa diu que és la nena més llegidora que mai ha vist. Jo no he nascut pas per estar-me assegut com un estaquirot mirant aquests quatre gargots. I no em dóna la gana de fer cas a l'Alarc quan vol fer de mestre. L'única escola que hi ha està a una carretada de quilòmetres riu avall. L'Alarc no podria anar-hi ni que tingués ales i volés. Així que vol fer-nos classe ella mateixa. Bah! A mi això de l'escola no m'agrada. Per això, sóc el primer que sento el clop-clop dels cacs i veig el pelatge vermellós com l'argila de l'euga latzana. Sóc el primer que s'adona que el genet no és un home, sinó una dona que porta pantalons de muntar per fer-se veure. És clar que rebem la forastera tal com cal, i ella també és molt amable amb nosaltres. I després deixa arrupar un bon té, deixa la seva alforja sobre la taula. Qualsevol diria que allò que hi escampa és or, perquè els ulls de l'Alarc brillen com monedes de centau noves i les mans no s'estan quietes, com si volgués agafar un tresor. Va, us asseguro que això que porta aquesta dona no és un tresor. Si més no, per mi. No us ho creureu. Són llibres. Aquesta dona ha traginat muntanya amunt una pila de llibres. Ei, ara que ho penso, s'ha passat el dia cavalcant per aquests caminois costeruts i per a res? Perquè si el que vol és vendre aquests trastos com fa el llauner, que va amunt i avall a molles i pots i coses així, ja es veu d'un tros lluny que a casa no tenim ni un bitllet de dòlar ni un centau per gastar. I encara menys en uns estúpids llibres vells. Però el papa es mira bé l'Alarc i després s'escura la gola.
Fem un tracte. Una bossa de gers i navius per un llibre.
Amago les mans a l'esquena amb els punys ben tancats. Friso per dir alguna cosa, però no m'atreveixo. Caram, és que aquesta bossa de gers i navius l'he collit jo. L'he collit jo per fer un pastís i no per canviar-la per llibres. Però em quedo ben parat quan la senyora fa que no amb el cap i, a més, ben convençuda. Diu que no s'endurà ni una bossa de gers, ni navius, ni un grapat de verdures, ni res de res. Aquests llibres són de franc, sense pagar, com l'aire. I us ho creureu? A més, diu que d'aquí dues setmanes tornarà a venir per canviar aquests llibres per uns altres. Ara que a mi m'importa un rabel que ha portat aquesta senyora dels llibres.
I si s'oblida del camí per tornar a casa nostra, doncs tant me fa.
Però no us ho creureu. Sempre torna, encara que plogui, que faci boira, que faci fred. Ep, ara que ho penso, aquesta auga seva ha de ser molt valenta. Ha arribat l'època en què el món es torna tan blanc com la barba de l'avi. El vent udola fort com un linx endinsat en la foscor de la nit. Així que ens arraulim tots al voltant del foc. No fa dia de sortir a fora. Amb la nevada que està caient, fins i tot les bestioles del bosc s'amaguen dins del cau.
On hi ha, però si se sent un tac-tac-tac al vidre de la finestra?
No us ho creureu. És aquella dona abrigada de cap a peus. Fa l'intercanvi a través de l'escletxa de la porta perquè no vol que nosaltres, la família, agafem fred. I quan el papa li diu que, si us plau, que es quedi a passar la nit, ella fa que no amb el cap.
L'euga ja m'acompanyarà a casa.
Em quedo una bona estona mirant com la senyora dels llibres desapareix camí avall. Un munt d'idees em comencen a fer giravoltes pel cap com els flocs de neu que voleien anar fora. Ep, ara que ho penso, l'euga és valenta, però la senyora, déu-n'hi-do. I tot d'una, friso per saber per què la senyora dels llibres s'arrisca a agafar un bon refredat o alguna cosa pitjor. Agafo un llibre que té paraules i també dibuixos i li porto a l'arc. Ensenyem què hi diu, li demano. I la meva germana no es riu ni es burla de mi, sinó que em fa lloc al seu costat i, fluixet, comencem a llegir. El papa diu que està escrit en els senyals de la natura si un hivern durarà molt o poc. Aquest any, tots i tots els senyals prediuen que caurà molta i molta neu i que farà un fred que pela fins ni se sap quan. I no us ho creureu. Tot i que ens passem molts dies dins de casa, estrets com arengades en una capsa, més ben igual. Oi que és estrany? Doncs és cert. Quan la senyora dels llibres passa a visitar-nos una altra vegada, ja és gairebé primavera. I la mama li fa un regal. Li dona l'única cosa de valor que té, la seva recepta del pastís de nabius i gerds, que és la cosa més bona que hi ha al món.
Jo sé que no és gaire per tot l'esforç que fa venint aquí, va dir la mama.
I després, en veu baixa, plena d'orgull, va afegir:
i per aconseguir fer dos lectors d'on només n'hi havia una.
Abaixo el cap i espero fins gairebé l'últim moment per dir-li el que em volta pel cap. Tant de bo pogués regalar-li alguna cosa. La senyora dels llibres es va girar i em va mirar amb els seus ulls grossos i foscos. Vine cap aquí, cal, em va dir amb molta gentilesa. I jo em vaig apropar, esclar. Llegeix-me alguna cosa. Així que obro el llibre que tinc a les mans, un de nou que m'ha portat avui mateix. Abans pensava que només eren quatre gargots, però ara ja sé que hi ha dins de veritat i llegeixo una mica en veu alta. Això sí que és un regal, em va dir. I em va fer un somriure tan i tan gros que va fer que jo també li somrigués d'orella a orella. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. La senyora dels llibres, de Heather Henson, de la editorial Joventut, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Patim, patam, patum, homes i dones al capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones al capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones al capdret.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El viatge. La meva família i jo vivíem en una ciutat prop del mar. Quan arribava l'estiu, passàvem molts caps de setmana a la platja. Però ara ja no hi anem perquè l'any passat les nostres vides van canviar per sempre. Esclatà la guerra. Dia rere dia succeïa una nova desgràcia al nostre voltant, fins a no quedar res més que el caos. I un dia la guerra s'emporta el meu pare. Des d'aquell dia, tot es torna més i més fosc i la meva mare estava més i més preocupada. Fins que un matí, una amiga de la meva mare li va explicar que molta gent marxava. Escapaven cap a un altre país, un país llunyà amb unes muntanyes molt altes. On anem? Li preguntàvem a la nostra mare.
A un lloc segur,
ens contestava. I on és aquest lloc? Tornàvem a preguntar. Ens ensenyà fotografies de ciutats estranyes, de boscos estranys i també d'animals estranys, fins que finalment sospirà.
Anirem allí i mai més no tornarem a passar por.
No volem marxar, però la mare ens explica que serà una gran aventura. Posem les nostres coses dins les maletes i diem adéu a tothom. Marxem de nit per evitar ser descoberts i viatgem durant molts dies. Com més ens allunyem, més coses deixem enrere. Finalment, aconseguim arribar a la frontera. És un mur immens, com si fos ben bé una gran tanca. Una tanca que no s'obre i que haurem d'escalar. Però... Oh, no!
Està prohibit creuar la frontera. Torneu per on heu vingut.
Crida un vigilant molt enfadat. Estem esgotats i no podem tornar enrere. Quan es fa fosc, els sons del bosc m'espanten. Però la mare està al nostre costat i ella mai té por. Tanquem els ulls i aconseguim quedar-nos adormits. Ens desperten uns crits. Són els vigilants. Ens busquen i ens hem d'amagar.
De pressa, veniu cap aquí,
xiuxiueja la nostra mare. Correm sense parar fins que de sobte un home, a qui no hem vist mai abans, apareix del no-res. Ens diu que ens ajudarà. La mare li dona uns quants diners i ell ens porta fins a l'altra banda del mur. És fosc i, per sort, ningú no ens veu.
El nostre viatge encara no ha acabat,
ens explica la mare.
Encara ens queda creuar el mar infinit que s'allargassa davant dels nostres ulls.
Com ens ho farem? Hem pujat a una barca plena de gent. No hi cap ni una agulla i no para de ploure. Però el temps passa mentre expliquem històries. Contes de monstres terribles i perillosos que s'amaguen en aigües profundes sota el nostre vaixell, preparats per engolir-nos si naufraguem. La barca es balanceja mentre les ones es fan més i més grans. Sembla que el mar mai no s'acabi. I aleshores inventem noves històries. Històries sobre la terra cap a on anem, on hi ha grans boscos verds, plens de fades que dansen i ens regalen encanteris per acabar la guerra. A trenc d'alba, veiem terra per primera vegada en molts dies. La nostra barca s'apropa en silenci a la riba. La mare ens diu que tenim molta sort d'estar tots junts encara. Ja hem arribat a un lloc segur? Li hem preguntat.
Ja falta poc,
contesta amb un somriure cansat. Continuem el viatge molts més dies i moltes més nits. Passem moltes altres fronteres. I des del tren miro cap amunt i contemplo els ocells. Sembla que ens segueixin. Ells emigren com nosaltres. El seu viatge, com el nostre, és molt llarg, però ells no han de creuar cap frontera. Desitjo que, com aquests ocells, un dia nosaltres també trobem una nova llar. Un lloc on viure en pau i començar de nou la nostra història. Aquest llibre explora amb una gran sensibilitat les difícils decisions que pren una família en abandonar la seva llar per escapar del caos i de la tragèdia. La resistència de l'esperit humà davant l'adversitat i el meravellós poder de l'esperança. El viatge. De Francesc Cassana, de l'editorial La Petita Impedimenta. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Thank you.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La llegenda de Sant Jordi. Temps era temps i hi havia un regne bonic i tranquil, on el sol sortia de dia i la lluna es passejava a les nits. Però un dia els seus habitants van viure un gran daltabaix. Un monstre terrible rondava les terres de la vila de Montblanc. Heus aquí un drac amb el cos ple d'escates com una serp. De tan perillós com era, no tan sols caminava per terra, sinó que també volava i nedava amb gran agilitat i rapidesa. Amb els seus ullals esmolats, les seves banyes i les urpes llarguíssimes de les seves potes destruïa masies, pobles sencers, escruspia els ramats i cremava les collites amb el seu alè de foc. Els pobres vilatans i vilatanes, atemorits, només de veure'l fugien cames ajudeu-me, encara que, amb el drac a prop, molt pocs tenien la sort de salvar la seva pell. El rei, alertat per aquella situació, decidí finalment visitar Montblanc amb tota la seva cort. Un cop comprovada la gravetat dels fets, ordenà que obrissin les portes de la ciutat per tal que els seus súbdits poguessin entrar i protegir-se d'aquella bèstia malvada. Ben aviat va córrer la veu que els sentinelles havien vist el drac apropar-se ràpidament a la vila. Homes, dones i infants van entrar a Montblanc per refugiar-se allà on podien. Aquell mateix vespre, el drac verd, gran i poderós, arribà a les portes de la ciutat. Per tal de foragir-lo, el rei ordenà que les campanes de l'església de Santa Maria repiquessin amb força i que no deixessin de sonar ni un moment. Aquella pensada, al final, no va donar resultat i el drac va romandre impassible davant les portes tancades, desafiant tota la vila de Montblanc. Enmig de la desesperació dels seus habitants, un cavaller àrdid de la guàrdia s'oferí per tal d'aniquilar el drac, que no deixava de llançar flamarades a tort i a dret. Un cop tingué el consentiment del rei, sortí de les muralles i pobre. No hi hagué ni temps per a lluitar. La gran bèstia és llançada amunt del malguanyat soldat, que en un tres i no res desaparegué entre els seus ullals de foc i la seva llengua vermella.
Els homes i les dones de Montblanc, en veure-ho així, esclaren de por, desesperats, fins que emmudiren quan sentiren de sobte la veu terrible i profunda del drac.
Gent de Montblanc, si no voleu que cremi la vostra ciutat, si no voleu que us cremi a tots vosaltres, escolteu-me bé i feu allò que us dic. Ja n'estic tip de menjar-me les vostres ovelles i vaques. Ja n'estic fart de cruspir-me pagesots i soldats. Entregueu-me una de les vostres filles, una de ben jove i bonica. Vull una donzella amb la carn tendra i rosada. I si no m'obeiu, ja podeu començar a tremolar perquè Montblanc es convertirà en una enorme foguera.
L'horror va enfosquir el rostre de tots els vilatans i també el del seu rei. La demanda del drac era massa terrible. Així que, ben aviat, la Guàrdia Reial s'organitzà per sortir a alliberar la ciutat d'aquell monstre. Un cop passades les portes de les muralles, el batalló s'enfrontà al drac amb força, però sense aconseguir fer-li ni una sola ferida. Els soldats, ara un, ara l'altre, anaren caient a les urpes de la bèstia. Fins que al final, de nou, va ressonar la veu poderosa d'aquell drac.
Gent de Montblanc, no tempteu la sort ni jugueu amb la meva paciència. Escolteu bé les meves paraules. Si demà al matí no tinc la donzella que us he demanat, de tots vosaltres i de la vostra ciutat només en quedaran les cendres.
I un cop va haver pronunciat aquelles paraules, el drac va llançar una alenada de foc a les muralles i va girar cua amb el cap ben alt. Mentre el drac dormia a la riba del riu, el rei no aconseguia trobar una sortida a aquella situació. Si es mantenia ferm i no cedia a la demanda del drac, tota la ciutat patiria una sort terrible. Però si ho feia, sacrificaria cruelment una donzella innocent. Com que s'acostava l'alba i la decisió no estava encara presa, es convocà un gran consell, on les opinions d'uns i altres eren una de sola. Fins que el savi conseller de la cort li proposà una solució que, malgrat no ser pas bona, li va semblar la més encertada de totes les que havia pogut escoltar. Farien un sorteig entre totes les donzelles de la vila de Montblanc per tal d'escollir la que hauria de ser sacrificada al drac. Després de posar el nom de totes les noies en una urna, l'atzar volgué que l'escollida fos ni més ni menys que la dolça princesa Violant, la filla del rei que ell més estimava, una donzella bonica i apreciada per tothom. El rei quedà esmaperdut. Per un moment li va passar pel cap la idea d'intentar salvar, fos al preu que fos, la seva filla. Però ella mateixa aturà el seu pensament.
Pare estimat, no podem lluitar contra la voluntat de la fortuna. Aniré a trobar aquella mala bèstia amb valentia i la meva mort serà una mostra d'honor per al nostre poble. Només així Montblanc i els seus vilatans i vilatanes es podran salvar i s'acabarà d'una vegada per totes aquest malson.
Amb aquelles paraules, els ulls del rei s'inundaren de llàgrimes de dolor i orgull. I tothom, pagesos, menestrals, burguesos i fins i tot les famílies nobles de la ciutat, sortiren al carrer agraïts a donar l'últim adeu a l'heroïna. Es diu que no hi hagué en tota la vila ni una sola ànima que no restés commoguda pel coratge de la princesa i ni un sol ull que no quedés eixut. Quan arribà l'hora, la Violant abraçà els seus pares per última vegada i s'obrí pas entre la multitud cap a una de les portes de la ciutat. Alguns pujaren a les torres de defensa de Montblanc per veure la vella donzella que, sense mirar enrere, baixava a trobar el drac a la riba del riu. Quan la perderen de vista, però, una misteriosa figura a cavall aparegué a l'horitzó. Era un cavaller ferm, vestit de blanc i amb una creu vermella al pit. Duia cota de malles i una espasa lluent al cinto, un escut al braç esquerre i una llarga llança que apuntava al cel mentre avançava rabent cap a la vila damunt del seu majestuós cavall blanc. Un cop dins la ciutat, arribà fins a la plaça on el rei plorava desconsolat per la terrible sort de la seva filla.
Qui sou vos que arribeu a la meva ciutat en un moment tan trist?
Li preguntà el rei al cavaller.
El meu nom és Jordi, noble senyor. Sóc un cavaller que ronda pel món i s'enfronta al mal, per major glòria del cel. He sabut que un drac malvat assetjava la vostra ciutat i vinc decidit a aniquilar-lo.
Acabo d'enviar la meva filla a morir a mans d'aquella mala bèstia!
En aquells moments, la princesa era ja davant del drac i mentre li feia una trista reverència digué:
Sóc la princesa Violant. Obeint la teva demanda, la ciutat de Montblanc i el seu rei, el meu pobre pare, m'envien a trobar-te.
Amb aquelles valentes paraules de la jove, el drac escopí foc i mogué amb força la seva llarga cua. I mirant-la, de dalt a baix, bramà:
Una princesa. Això és més del que m'esperava.
I la bèstia malvada llançà el que semblava una malèvola rialla. Alçà el cap i avançà lentament cap a ella. La princesa, atemorida, es deixà caure de genolls davant del monstre disposada a no veure mai més la llum del sol. Però abans que una flamarada arribés a tocar la princesa, abans que una sola urpa l'engrapés, una figura a cavall s'interposà entre ella i la bèstia ferotge. Era el cavaller Sant Jordi, que sostenia ben alt el seu escut per tal de protegir la noia i brandava la seva espasa amb força. Dit i fet, apartant la princesa del perill, el cavaller Sant Jordi s'encarà amb el drac i carregà contra ell amb el seu cavall, amb un coratge i valor que feien tallar la respiració. Irritat, el monstre s'abraonà sobre ell amb la boca ben oberta. No gaire lluny, la princesa fou testimoni de la dura batalla entre tots dos, terrible entre crits i flames, llarga i feixuga, ja que ni un ni l'altre no aconseguien vèncer el seu enemic.
Com es diu aquest cavaller impertinent? Digues-me el teu nom abans de morir entre les meves urpes.
Sóc el cavaller Jordi, i amb l'ajuda de Déu, avui serà el teu darrer dia sobre la terra.
I tot d'un plegat, en Jordi llançà l'escut i l'espasa a terra i empunyà ben fort la llança amb totes dues mans. Esperonà el cavall i carregà contra el drac furiós amb una destresa que molt pocs podrien aconseguir mai. Fos per l'habilitat del cavaller, fos per la voluntat del cel, la punta de la llança es clavà entre escata i escata de la bèstia i entrà amb força carn endins totalment fins al cor del drac malvat. El monstre caigué abatut a terra, amarat de sang, ferit de mort. I content que els seus ruixits es pogueren sentir per tots els racons de la contrada. Amb la desfeta, la princesa corregué a abraçar-se al seu heroi salvador, emocionada i agraïda per la seva noble gesta. I va voler la sort que les llàgrimes d'alegria d'ella anessin a caure en la sang de la bèstia ja morta. D'aquella ferida oberta nasqué, qui sap com, una rosa vermella, olorosa i punxant. Aleshores, en Jordi agafà la rosa amb compte i la donà com a penyora a la princesa.
Mm.
tornar a veure mai més per aquelles terres. Però des d'aquell dia, cada 23 d'abril, els enamorats i les enamorades de Montblanc i de tot Catalunya es regalen roses per commemorar la gesta d'aquell que seria anomenat Sant Jordi. La seva història, però, s'explica també a molts altres indrets del món, i Sant Jordi és l'heroi d'aquells i d'aquelles que tenen cor de cavaller. La llegenda de Sant Jordi, de la col·lecció La Lluna de Paper, de l'editorial Grup 62. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Baixant de la font del gat, una noia, una noia. Baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com se diu, Marieta, Marieta. Pregunteu-li com se diu, Marieta de l'ull viu. Baixant de la font del gat, una noia, una noia. Baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com se diu, Marieta, Marieta. Pregunteu-li com se diu, Marieta de l'ull viu. Baixant de la font del gat, una noia, una noia. Baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com se diu, Marieta, Marieta. Pregunteu-li com se diu, Marieta de l'ull viu. El senyor Ramon enganya les criades. El senyor Ramon enganya tot el món. El senyor Ramon enganya les criades. El senyor Ramon enganya tot el món.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
Tinc un profe que fica el dit del nas. El cinturó
atlés, tanta gent per sobre meu, jo tinc ganes de passar olímpicament, de fer un concert. Posa'm un suc de llimona, pinya o mango, m'és igual. Posa'm un suc de mandarina, pom o plat amb ben gelat. Posa'm un suc de maduixa, de cacau barrejat. Posa'm un suc de kiwi, un suc de maracuyà.
El més gros, el pols em diuen tots, i quan m'aixeco ens posem d'acord. Índex m'anomenen, m'agrada assenyalar'm, i em faig unes ulleres per veure-hi més enllà. Ens som cinc, tots som dits, alguns grans, d'altres petits, però ben fort, pot seguir el ritme de les millors cançons. En som cinc, tots som dits, alguns grans, altres petits, però tots junts dins de la mà, tot ho podem vesteix en ells per anar ben guarnit. Ens queda el dit xic, el més menut de tots, sap tocar el piano, la guitarra i el tambor.
Ens som cinc, tots som dits, alguns grans, d'altres petits, però tots junts dins de la mà, tot ho podem.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Color of your eyes and the sky. Green is the
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
El millor pretendent del món. Una vegada hi havia una parella de rates que vivia en un cau obert al peu de les muralles de la Xina. Aquesta parella tenia una filla tan i tan bonica que van decidir casar-la amb el millor pretendent del món. Els pares van demanar consell a un ratolí vell i savi que vivia per allà a la vora.
El millor marit per la vostra filla és el sol, ja que des de dalt de tot del cel ho veu tot i tot ho il·lumina amb els seus rajos. Ell és qui ho fa viure tot amb la seva escalfor. El sol és qui té més poder de tota la creació.
Sense pensar-s'hi gens ni mica, els pares de la rateta se'n van anar a veure el sol per oferir-li la mà de la seva filla. Però el sol els va dir...
Us agraeixo molt que hàgiu pensat en mi com a marit de la rateta, però jo no sóc pas el més poderós de tota la creació. Quan el núvol em tapa, no veig res, i res no poden els meus rajos. Aneu, aneu a veure el núvol.
La parella de rates se'n va anar a veure el núvol i li van oferir la mà de la seva filla. I el núvol els va dir...
Estic molt honorat del vostre oferiment, però jo no sóc el més important de la creació. És veritat que de tant en tant tapo el sol, però no sóc pas jo qui es posa al seu davant, sinó que és el vent que m'ho diu, sinó que és el vent qui m'hi du. Empenyem-me. El vent em fa anar cap allà on vol, sempre que vol. Ell és molt més poderós que no jo. Aneu, aneu a cercar el vent.
I se'n van anar a cercar el vent, però tampoc el vent no els va acceptar la filla per esposa.
Jo no sóc pas el més poderós de la creació. Hi ha una cosa que és més forta que no jo i contra la qual no poden res ni la meva empenta ni la meva força. És la muralla de la Xina. Sempre m'esberlo contra els seus murs i mai... No l'he poguda fer moure ni el gruix d'un cabell. Aneu a visitar la muralla.
I se'n van anar a fer una visita a la muralla de la Xina. La muralla els va escoltar molt complaguda i en acabat els va dir...
Amb molt de goig us agafaria la filla per muller, però resulta que hi ha un ésser encara més poderós que no jo. El que no pot fer el vent... Amb tota la seva força i empenta, ho pot fer un ésser petit que cada dia, rau, 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 em va desfent els fonaments. Vindrà un dia que cauré ensorrada pel treball constant d'aquest petit personatge.
I els pares de la rateta van demanar de seguida.
I qui és aquest ésser tan poderós?
Vosaltres! Les rates i els ratolins, que viviu dintre els meus peus i que cada dia ho feu més grans els vostres caus. Qualsevol de vosaltres és més poderós que no jo.
Va respondre la muralla. I així va ser com aquella parella de rates van casar la seva filla, que era la rata més preciosa que mai s'hagués vist, amb un ratolí veí que, a més, feia molt temps que n'estava enamorat. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. El millor pretendent del món. Adaptació de Joel Sennel. de la Editorial Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.